És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
La cita amb els episodis històrics de Palamós. Comencem el Coses de Palamós d'aquest dilluns. Tenim, com sempre, en Gavi Martín. Què tal, Gavi? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Avui parlarem una miqueta, si et sembla, de l'església de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sí, i concretament d'un element, no direm que passa desapercebut, però que potser als palamosins li dona la importància que té, que és de la seva, sobretot de la seva portalada, aquella portalada tan magnífica, aquesta portalada gòtica, que té només entrar i que moltes vegades, pensant que anem cap a dintre, no ens fixem amb la bellesa de tot el treball escultòric que té. I tot això lligat amb un personatge clau i fonamental per entendre l'església de Palamós, que és el picapedrer occità Tomàs Barça, que en va ser l'autor.
Molt bé, perquè la gent ens entengui, no estem parlant de la portalada principal, podríem dir, de l'església, que seria la de migdia,
sí,
sinó que estem parlant de la de llevant, la que queda en el carreró aquí lateral.
Exacte, la principal és una portalada bastant senzilla, bastant malmesa també per atacs i bombes de diverses invasions que ha tingut Palamós. Ens referim bàsicament a la petita portalada que tenim just al carrer aquest, penso que és el carrer aquest que puja a l'església, ben bé, no recordo el nom.
És de Maria, sí,
Maria, pot ser, sí. I és una petita peça, però per la seva qualitat és fantàstica i, escolta, està feta per, ja et dic, un dels picapedrers que en el seu moment va ser un dels realment importants a Catalunya.
Ara en parlarem. Quines són les primeres referències escrites que tenim de la construcció de l'església?
Mira, de fet, abans de l'església actual, hi va haver una capella, que ocuparia el que és el presbiteri. Perquè ens entenguem, a la part de l'absis de la capella actual, de l'església actual, doncs tot aquell espai era ocupat per la capella de Santa Maria, i d'això en tenim referències, que es va construir el 1334, ens remuntem al segle XIV, A l'esquerra de l'església, en una zona ja habitada, llavors, hi havia també la casa del Consell, que era la casa municipal, on es reunien els consellers de la vila, i al costat també hi havia una torre molt característica, de la qual parlarem més tard, que és la torre del Consell, que encara perdura, enganxada al campanar actual, que fins i tot hi ha una petita plaqueta que ho recorda, torre del Consell, segle XIV. El que passa que l'edifici actual es va construir una mica més tard, un segle més tard, perquè la petita capella va quedar petita. Palamós es va convertir en un port important i, per tant, va requerir la construcció d'un nou edifici, una mica per atendre les necessitats de tota aquella gent, aquells alts dignataris que arribaven al port i perquè poguessin oir missa, com deien ells, amb unes condicions dignes. Per tant, entorn del 1439-1448, s'inicia la nova església des de l'absis, generalment aquests edificis sempre s'acaben construint des de l'absis fins a la capçalera, fins a la façana principal, perdó. Es van començar les obres de l'absis fins a les dues primeres capelles, i diguem, és la part de l'església que és del segle XV, i de sobte les obres es van aturar, i aquestes obres es van donar a un mestre occità vingut de fora, que el 1521 signa uns nous capítols, un nou contracte per la finalització de l'església. I aquest senyor era Tomàs Barça, que juntament amb un altre picapedrer palamosí, bastant desconegut, que es deia Joan Prats, doncs els dos es van fer càrrecs de la finalització de l'església. Van reprendre-la a partir de la segona capella fins a la seva consecució final i la finalització amb el campanar.
Qui era Tomàs Barça?
Tomàs Barça era un mestre occità, que per entendre per què va venir, hem de pensar que a partir del 1472, quan finalitza la Guerra Civil Catalana, que enfronta la Generalitat amb Joan II, doncs hem de pensar que hi havia hagut una destrucció, el comerç havia quedat empobrit, per tant es reprèn l'activitat econòmica. I donat que hi ha molta feina de construcció, aquesta dinamització econòmica que viu Catalunya, doncs crida l'atenció de molts picapedrers del sud de França, molts picapedrers occitans, fins i tot del nord de França, en venen també fins i tot alguns alemans, i que venen a la nostra terra per fer totes aquestes feines bastant especialitzades, donat que aquí hi havia una mancança d'aquesta mà d'obra, no?, d'aquests mestres. Al venir aquesta gent de fora, doncs, van seguir treballant l'art gòtic, que va perdurar durant molt de temps, però van portar una tècnica, una tècnica, diguem, un estil nou que en deien a la romana. Aquest estil bàsicament és el que coneixem per Renaixement, però el concepte de Renaixement no apareix fins molt més tard en els llibres d'història, eh? I diguem que Tomàs Barça formava part d'aquest estol, de picapedrers que venen en aquesta tongada a treballar aquí a Catalunya.
I ell va treballar ja en aquesta segona fase de l'església, podríem dir, que és la que inclou la construcció de la portalada que avui ens ocupa.
Exacte. La portalada, diguem, és l'obra mestra o la consecució de l'església, no? Potser és l'element artísticament més destacat que hi ha. A pesar que, si entrem en el seu interior i fem una passejada i ens fixem en les mènsules, doncs veurem que també estan treballades, hi ha figures humanes, hi ha retrats, escuts, i tota aquesta obra també la va cometre Tomàs Barça i el seu equip, eh? Seria difícil a vegades distingir quina va ser de Tomàs Barça, quina va ser de Joan Prats, però també hem de tenir en compte que ell normalment un picapedrer no treballava sol, sinó que venia a vegades amb un equip, i sabem que en el seu equip també hi formaven part dos picapedrers occitans, que eren l'Antoni i en Ramon de Fronyac, que van ser els que sabem que van ser els encarregats d'abatre el campanar de l'antiga capella, que estaria més o menys a l'alçada del que és avui en dia la capella del Sant Crist, i que es va haver d'abatre perquè durant que avançaven les obres de l'església impedia doncs la construcció de la nau central, eh? Va perdurar durant uns anys més o menys quan es van fer les dues primeres capelles, encara feia funcions, però llavors va ser necessari tirar-lo a terra per continuar les obres, no? I gràcies a aquesta demolició coneixem dos personatges més que formaven part de l'equip de Barça. L'interessant d'aquesta portalada, com deia, que hauria de ser una mica orgull o insigne dels palamosins, donat la seva qualitat artística, és que si ens hi fixem, si ens hi acostem i veiem la portalada, veurem que està molt ben treballada sobre unes bases prismàtiques múltiples, eh? I al costat trobem dos pilars i al mig un arc campanell, que és aquest arc rebaixat, i després al capdamunt veiem com una mena de dos gablets coronats amb pinacles, i a l'interior unes fornícules on hi ha dues imatges, eh? Les imatges, si vols, ja en parlarem més tard,
sí.
Però veurem que és un treball, vull dir, excel·lent, eh? Vull dir, unes referents a l'art gòtic amb petits elements a la romana, que en dèiem, com són uns angelets que apareixen a dalt portant unes guirnaldes de flors, eh? Aquests angelets ja són més purament renaixentistes, però això era visual, no? L'integrament de formes gòtiques amb formes a la romana, amb aquesta mena de llenguatge formal híbrid, va ser normal a Catalunya entre 1472 i 1510, no? Aquesta mena de fusió.
Per què aquesta aposta per l'art gòtic en aquest element, concretament?
Perquè, de fet, l'art gòtic aquí a Catalunya es va perpetuar ben bé fins al segle XVI. Sempre hem pensat que l'art gòtic és el propi del segle XIV i XV, no? Gairebé és el que ens han dit els llibres. Però aquí a Catalunya, durant aquest període gòtic, va ser una època d'esplendor, una època d'expansió mediterrània, i per tant l'art gòtic era pres com l'art de l'Estat, no? L'art d'una manera de perpetuar la importància econòmica de Catalunya. I bé, en el segle XVI també era una manera de perpetuar doncs aquest tret característic, no?, català, i aquesta expansió catalana. I de fet, tot i que a partir del 1510, com ja he comentat, comencen a arribar formes a la romana, doncs la predilecció de tots els que feien els encàrrecs, generalment religiosos, queda específic en els contractes que se seguís aquest estil, no? Per tant, qui marcava l'estil, en certa manera, eren els que feien els encàrrecs. I deien, escolta, vull la portalada a la manera de... Perquè no en deien un estil, ells deien a la manera de que es va fer la portalada de Sant Llorenç de Morunys, per dir alguna cosa. Llavors l'escultor anava a veure com era la portalada de Sant Llorenç de Morunys i en feia una interpretació una mica personal, però que s'hi assemblés, perquè ja era, diguem, la voluntat del que feia l'encàrrec.
I en aquest cas, la portalada de llevant de l'Església de Santa Maria té algun referent concret?
No, no apareix específicament en el contracte, però segurament devien pactar quina voluntat tenia el que feia l'encàrrec de semblança o quina aparença volia que tingués la portalada. Com va passar, per exemple, en el retaule, quan es va fer el retaule anys més tard, a finals del segle XVI, doncs allà sí que queda específic que l'autor del retaule el farà seguint la tomba d'un papa feta per Miquel Àngel a Roma, no? I això era bastant habitual trobar-ho en els contractes de l'època. El que sí que segueix la portalada és la tipologia d'una tomba gòtica. Vull dir que en aquella època era molt habitual, doncs, la forma aquesta de la portalada, aquesta mena diguem de columnetes, no?, amb aquests gaulets realitzant així en punxa com molt gòtics, que s'acostumen a usar als murs interiors de l'església, i en el buit, que perquè ens entenguem, que formaria la porta, s'hi acostumava a posar la tomba de bueno, la persona que havia fet l'encàrrec, no?, generalment allà amb l'escultura o amb l'escut i l'escultura del cos jacent d'aquella persona morta a l'interior amb una mena de nínxol.
Però que podia haver-hi alguna referència a la tomba de Galceran de Requesens, no?
De fet, ja bastanta relació amb la tomba de Galceran de Requesens, que és un misteri que, si et sembla, ja un altre dia en parlarem, que es desconeix on està realment, i hi ha, tot i que hi ha documents que parlen de que podia ser l'església de Palamós, però si de fet hi era, ha desaparegut. Però bé, segurament devia seguir una tipologia semblant, perquè sí que sabem que el seu germà, Lluís de Requesens, quan es va fer la seva pròpia tomba a la seva vella de Lleida, doncs va deixar escrit, precisament en aquests contractes que dèiem, vull que la meva tomba sigui similar a la que el meu germà s'ha fet a Palamós. I va encarregar fins i tot els mateixos escultors perquè la duguessin a terme. Per tant, sí, la portalada de Palamós s'assembla bastant, diguem, a la tipologia de les tombes gòtiques del moment.
Parlem d'aquestes dues imatges que apareixen a la portalada.
Hi ha dues petites imatges, que a mà esquerra hi ha Sant Josep i l'Infant, que porta una barra florida. Bueno, de fet, recentment m'he fixat que la barra ha desaparegut. No sé si perquè era la dels dos sants, no sé si perquè eren de coure, i ja saps com està el coure, però recentment, diguem, les dues barres han desaparegut.
Vull dir que no només pispen el fil elèctric, eh?
Exacte. Doncs aquesta barra que portava florida, no?, doncs, de fet, era una representació de Sant Josep i l'Infant. I a mà dreta trobem la imatge de Sant Nicolau de Bari, que curiosament està fent un miracle on té una bota, un bocoi, d'on surten uns caps d'un nens que es veu que va ressuscitar en una de les seves històries, no? Mm-hmm. Històries de sants. Aquestes imatges no són d'època, no són d'època. Tenim constància que el 1900... tant el Nicolás Salarrea, que va ser dona d'un home potentat d'aquí a Palamós, Josep Mauri, va destinar 2.200 duros en remodelar, els va donar el capellà, perquè bueno, remodelés una mica la façana principal, el campanar, l'església, i en aquells nínxols on hi faltaven les imatges, doncs que hi col·loqués i fes un encàrrec a un escultor per 500 euros, perdó, 500 euros, 500 duros, ja no sé què estava pensant, 500 duros, i bueno, hi posés dos imatges per major lluïment, no, de la portalada.
Per tant, no eren elements originals de la portalada.
No, són del 1900, però tenen una història curiosa. Aquestes dues imatges, quan va arribar el 36, la guerra, doncs, diguem, els diferents aldarulls que va haver-hi a la vila, molta gent d'esquerra va... de fet, van atacar l'església, van cremar els retaules, i també aquestes dues imatges van patir les conseqüències d'aquest atac. No van ser completament destruïdes, sinó que, curiosament, van ser decapitades. Se'ls va tallar el cap, i les imatges van perdurar aquells anys de la Guerra Civil sense el cap. Quan va finalitzar la guerra, doncs es van encarregar uns caps nous, curiosament, que allà als anys 40 es van encarregar Enric Pagès López, un escultor local, conegut perquè si passeix pel passeig veuràs aquelles escultures de, si recordo malament, de la dona amb el seu fill, sí. També la de l'Osorio allà en aquella petita fonteta, l'Elisenda de Montcada, és l'autor d'aquestes escultures. Doncs en aquest senyor se li van encarregar dos caps exactament iguals als que hi havia abans, extrets a partir de fotografies antigues. Gràcies a fotografies antigues, ell va poder reconstruir quina era l'aparença dels caps d'aquelles dues imatges del 1900 que faltaven. I encara ara, si anem, I ens hi fixem bé, veurem que els caps tenen una coloració diferent a el que és la pedra del cos, que denota que realment aquest cap va ser un cap fet expressament i va ser afegit i col·locat simplement al damunt d'aquesta figura.
Doncs molt bé, doncs hem conegut una miqueta la història d'aquesta portalada, que no sé si, això que dèiem abans, no, el fet d'estar situada doncs, en aquell accés secundari a l'església, doncs potser no està prou ben valorat, no, per la gent.
Sí, i és llàstima perquè, a veure, Tomàs Barça ja ha comentat que va ser un escultor, si més no va arribar a les cotes d'altres en quant a qualitat, sí que va ser un dels més coneguts del seu moment. Hem de tenir en compte que aquest senyor va ser l'autor, el 1636, de l'Estudi General de Barcelona, que va ser l'Universitat de Barcelona, i després li van donar encàrrecs tan importants com la pròpia Generalitat. Aquest senyor, després de la mort de Pau Mateu, un gran mestre d'obres de la Generalitat en aquell moment, doncs el 1537, doncs a aquest senyor li donen la continuació de les obres de la Generalitat. Per tant, era un escultor, un picapedrí important en aquell moment, I després també aquest senyor va cometre les reformes d'un convent o un monestir també molt important en aquell moment, molt relacionat amb Palamós, que és a Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona.
Doncs una peça patrimonialment molt important, aquesta portalada de llevant de l'església de Santa Maria del Mar de Palamós. N'hem parlat avui amb en Gabriel Martín en aquestes coses de Palamós d'avui dilluns. Gabriel, moltes gràcies. Fins la pròxima.
Vale, gràcies.
Recordeu que el treball, la investigació d'en Gabriel Martín al voltant d'aquest tema de la portalada el podeu trobar, com sempre, en el PDF, en el document adjunt que incorporem en l'apartat de Font Història, en l'apartat del Coses de Palamós.